Penedès en xarxa.
L'Institut d'Estudis Penedesencs acaba de publicar el llibre del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia, que aquest dimecres a la tarda es presenta a Vilafranca, a l'Auditori de Vinzeum. I avui ens acompanya una de les seves autores, la historiadora Teresa Sadurní, perquè ens expliqui aquesta recerca de 2 anys. Teresa, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Un llibre molt oportú que surt coincidint amb el 80è aniversari de l'alliberament dels camps nazis i quan sembla que la memòria flaqueja o que les noves generacions no saben tot el que tocaria saber, no?
Doncs sí, és un llibre que, bé, porta coença un parell d'anys de recerca, de parlar amb molta gent, de consultar molts arxius, de valorar també la feina feta per diferents historiadors de la comarca que van tenir ja el neguit d'investigar sobre aquests deportats. Vull dir que nosaltres no descobrim res, sinó que el que hem fet és intentar recollir tota la informació que ja hi havia publicada i, en els casos que hem pogut, doncs, ampliar-la i millorar-la. Per això ens hem servit d'informació, com he dit, que ja hi havia publicada. Hem consultat molt a un arxiu que es diu Arolsen, que és on estan identificades totes les persones que van passar pels camps d'extermini. I després, jo li vull donar molt valor al contacte que hem tingut amb les famílies, si és que encara n'hi ha. No tots les persones deportades encara hem pogut localitzar famílies, però sí que ha sigut molt emocionant i poder parlar amb ells dels records que els havien anat explicant, perquè estem parlant de que molts ja els fills i ja no hi són, en tot cas hi són nebots, hi són nets, hi són besnets, però que també ens ha agradat moltíssim recollir el que ells els havien explicat sobre els seus familiars.
El llibre és coral i heu treballat 5 historiadors de la Vegueria Penedès.
Exacte. És un llibre que té 2 parts. La primera part és una part de context històric, perquè no és al lector li pugui ser més fàcil entendre per què hem fet aquest llibre i què expliquem després el cas fitxa per fitxa, no? Nosaltres en diem fitxa de cada deportat.
Un capítol per persona.
I llavors hem fet una primera part de context històric on expliquem quasi bé des de quan acaba la Guerra Civil Espanyola, que és allà on comença tot, a l'exili d'aquestes persones a França, i després com es produeix, com el règim feixista de Hitler puja al poder i comença ja, a voler-ho fer la neteja que va voler fer i com comença a conquerir tots els territoris d'Europa. Llavors, expliquem aquest context i després passem ja a parlar dels deportats. En el cas de la noia, qui ha fet les tasques de recerca i la feina és el Ramon Arnabat, que alhora ha estat el coordinador del llibre. En el cas del Baix Penedès ha sigut la Maria Penya, i en el cas del Garraf ha sigut l'Àngels Parés i la Berta Llorenç, i en el cas de l'Alt Penedès, jo mateixa. Per tant, som 5 persones que hem fet la recerca, ens hem posat d'acord amb la metodologia de treball, en què havíem de posar o què no havíem de posar, i el resultat final, és aquest llibre.
Quan dius què posar i què no, en quin sentit?
En el sentit, subvia allò que la família no ha volgut que poséssim. I amb això hem estat molt curosos. La Guerra Civil va provocar, i l'exili, i després la deportació, va provocar unes ferides importants que pensem que avui en dia hi ha famílies que no les té tancades, no? Es va imparar la llei del silenci, la llei de no en parlem, a vegades per protegir els del voltant, però això va passar amb la gent que van anar a la guerra, republicans, però que després no van marxar a l'exili, o van marxar a l'exili i van tornar. però que durant molts i molts anys no se'n va parlar del que havia passat. I en el cas dels deportats, doncs, l'impacte emocional és molt més gran, no? Tant per aquells famílies que van tenir deportats que van morir i que durant 10, 15 anys no van saber ni que havien mort ni on eren, s'ho suposaven que eren morts, no? Però també per les famílies dels alliberats, no? Aquells alliberats que van quedar a França, que no podien tornar a casa seva, amb les famílies, no podien tornar. Alguns van tornar, però fins molts anys després, i per tant això va causar un impacte emocional a les famílies important. Hi ha famílies que no ho han volgut tornar a obrir, no? Poquíssimes. D'altres, totes les facilitats del món, lliurant documentació, les cartes tan valuoses, no? Hi ha famílies que conserven les cartes que van enviar aquests deportats des dels camps. Fotografies de com era la seva vida aquí abans de que comencés tot, no? I, per tant, nosaltres ho hem posat tot el que hem trobat, evidentment tot el que hem trobat als arxius. Evidentment, és una informació que et diuen de què treballava, quan el van apressar, per quines presons va passar, quan va ingressar a Mauthausen, amb a quin número va ingressar, la data de la mort i fins i tot l'hora de la mort, no? I tot això està reflexat en el llibre.
Ara que parlaves del número, potser no tots els oients tenen constància de com marcava la seva vida a partir d'aquell moment, aquest número que rebien a l'ingressar en un camp d'extermini nazi, oi?
Sí, és que eren un número. Deixaven de ser, de tenir noms i cognoms, i eren un número, i fins i tot ja no importava ni quina nacionalitat eren, no? Eren presoners, eren mà d'obra, i era un número. I hi ha una cosa que ens va frapar molt, al cas de Vilafranca. Hi ha un pare i un fill que vivien al carrer Sant Bernat, el Josep Junyent i el Fèlix Junyent, que tots dos van marxar a l'exili i tots dos van ser apressats. I si ressegueixes a través dels arxius la seva anada per França, van anar a la mateixa presó, és a dir, devien anar junts sempre. Van anar a la mateixa presó, després d'allà a aquella presó els van traslladar. Un cop, entenem, quan els exiliats republicans entren a França, no van a les presons, van als camps de concentració d'Argelers, Sant Ciprien, Nats...
A les platges, no?
A les platges. Molts d'allà surten cap a les companyies de treballadors perquè ells pensen que milloraran les seves condicions de vida. I quan són a les companyies de treballadors és quan França és invaïda per l'exèrcit alemany i els apresen. Ells no eren, no combatien, no. Però és igual, els fan presoners. Llavors aquest pare i aquest fill els fan presoners, passen per diferents presons i arriben a Mauthausen el mateix dia i tenen números correlatius. I els dos moren.
Tots dos.
Tots dos. Primer el pare i dos mesos després el fill. Vull dir que són aquells números que els devien marcar i eren un número. Ja està, res més, eh? Aquests números després els hem trobat, doncs, és els que han permès també identificar que darrere aquest número hi havia una persona que tenia un nom i uns cognoms, tenia una nacionalitat i tenia una trajectòria en els últims. La majoria arriben als anys 40 a Mauthausen i amb 2 anys hi moren gairebé tots.
Perquè en el camp, independentment de que els donaven el número i a partir d'aleshores eren un número, mà d'obra i a més prescindible, sí que quedava tot registrat.
Sí.
I aquests arxius es conserven?
Exacte, sí, sí. Quedava registrat i aquests arxius després es van poder recuperar. El govern francès va fer una tasca important, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, i ho va guardar tot. També s'haguessin pogut cremar, llançar, tal. I és, aquests arxius són els que han permès recuperar la memòria d'aquesta gent i poder fer aquestes tasques de recerca que fem nosaltres i que fa moltíssima gent al món.
La Teresa Sadurní ha fet la recerca sobre els deportats de l'Alt Penedès, com ens explicaves. Com han anat, en el teu cas, aquesta recerca, aquestes trobades amb les famílies?
Bé, a l'Alt Penedès hem pogut recollir 34 persones deportades, identificar. Això no vol dir que potser n'hi ha més, i no en tenim constància. Gent que, doncs, la seva família ha desaparegut, que ja no viu al Penedès, perquè quan vam començar la cerca no n'hi havia 34, n'hi havia 30. I en el camí, d'un de l'altre, ens ha portat a trobar-ne 4 més que no els teníem identificats. Llavors, això no vol dir... Nosaltres hem fet el llibre, que evidentment el llibre arriba un moment que l'has de tancar i ja està, però tenim una web on, si surten més persones, que igual al presentar el llibre, la gent el coneix, diu, ah, mira, jo tinc constància de... Això pot passar, eh? I doncs llavors el recolliríem a la web, no? Que està dins el projecte de tots els noms. I que està encara en construcció. Llavors, a l'Alt Penedès tenim identificats 34 persones. D'aquestes 34 persones van anar tots a Mauthausen.
Tots a Mauthausen.
Tots. I 27 van morir allà i 7 van sobreviure. Mm? I els 7 que van sobreviure, doncs n'hi ha un de Font-rubí, un de Gelida, dos de Sant Sadurní, un de Subirats i dos de Vilafranca. Aquesta gent són els que van sobreviure. Si vols, després parlem dels que van sobreviure.
Sí.
La gent que va morir, aquests 27, quasi tots, és a dir, quan els portaven a Mauthausen, però un cop allà, Mauthausen era un complex enorme de moltes hectàrees, però tenia uns subcamps, i quasi tots els penedesencs van morir a Gusen, que és un dels subcamps de Mauthausen. Eh? Llavors, qui va morir de malaltia també està registrat. I els que no posa res, entenem doncs, que van morir com moria la gent al camp d'extermini. Eh? Llavors, aquesta gent d'aquí, de l'Alt Penedès, doncs, com he dit, hi havia ja recerca feta, i que això doncs, li dona un valor important, que fa anys de gent que ha fet recerca. D'altres no, d'altres doncs, hem hagut d'anar gratant, buscant, però bé, 34 és important. La majoria d'aquesta gent, no tots havien anat a la guerra, és a dir, sí, tots havien marxat amb l'exili republicà, però no tots havien anat a la guerra, però potser doncs, havien estat alcaldes, alguns havien estat regidors, n'hi havia uns quants afiliats a la CNT, a la FAI, molts eren pagesos i estaven afiliats a la Unió de Rabassaires, però eren gent d'esquerres que s'havien significat durant la República, durant la guerra, tot i no haver anat al front, eh? Alguns sí. I que quan va acabar la guerra, doncs per por a represàlies, van decidir agafar el camí de l'exili. I tots ells hem trobat que van creuar els Pirineus entre el gener i el febrer de 1939 i que un cop a França, doncs els van, quasi tots van anar a parar a Sant Ciprien, a Argelers, alguna a Aix. I d'allà és el que he dit abans, no? Molts van optar per anar a les companyies de treballadors estrangers que organitzava el govern francès per intentar parar l'avanç alemany, no? Alguns van anar a ajudar a construir la línia Maginot, perquè tenim constància doncs, per on passaven, i quan França és invadida per l'exèrcit alemany, doncs els apresen, els fan presoners i els posen en unes presons que ells en deien estalacs, que eren les presons. Bueno, les de França en deien Frostalac, que eren les presons a prop del front de guerra o a dins de territori francès, però eren de és a dir, si estaven uns dies, un mes, era abans del trasllat cap als camps d'extermini.
Era un destí provisional.
Sí, sí, sí. Llavors hi ha molts que passen dels penedesencs, passen per Angulema, que després marxen amb el famós tren aquell que marxa cap a Mauthausen, alguns passen per Belfort, vull dir, són dos o tres o quatre presons que tots van a parar allà i d'allà ja els agafen en tren i el seu destí final és Mauthausen.
I deies que arriben a Mauthausen majoritàriament el 1940,
40, 1941? Sí, sí. N'hi ha que en 2 mesos són morts.
2 mesos.
Sí. I n'hi ha que una persona que va acabar morint, que s'hi va estar 2 anys i 6 mesos. És a dir, depenia del moment. De fet, els supervivents, clar, els que van morir, no coneixem. Coneixem les cartes que alguns van enviar.
Des del camp escrivien
sí,
a les famílies.
Sí, però no deien res, és a dir...
La censura devia ser molt fèrria, no?
Hi ha gent que aquí va deixar la família, va deixar fills, va deixar dona, i uns pares, uns germans, i llavors s'interessava de com estaven... les cartes traspuen un interès per veure com s'ho fan per sobreviure la família. Ells, a part de la seva preocupació de sobreviure ells...
Cada dia, sí.
Evidentment, la seva preocupació era com els anava la família d'aquí, no?
Faltava el cap de família, no?
Sí, sí, sí.
En un moment
els
difícil.
Ingressos, amb una postguerra molt dura. No?, que vivia Espanya. I, per tant, les cartes aquestes. Quan les cartes són enviades des de les presons, abans d'arribar a Mauthausen, allà sí que expliquen més.
D'ells?
Ells. Expliquen de com els anava, de què menjaven, de com... Però un cop arriben al camp, ja no.
I pel que fa als supervivents, 7, deies, només,
sí,
de 34.
7, són molt pocs.
Amb trajectòries diferents?
Diferents. Són gent que, pel que sigui, doncs, bueno, no els hi va tocar morir. Van gent que potser amb una força mental... Algú explicava, no? No havies de pensar massa, no havies de menjar tot el que t'oferien, és a dir, per intentar, primer, conservar la salut, tot i que ells van sortir en unes situacions lamentables. Aquests 7 els van alliberar el 5 de maig de 1945, l'exèrcit nord-americà, i van entrar a Mauthausen i bé, quan els van alliberar, els van portar cap a París. A París, la majoria els portaven a un hotel que es diu Lutetia, que ara és un hotel de luxe, i allà intentaven identificar-los, la seva nacionalitat, i si podien contactar amb alguna família. Perquè, clar, havien passat, doncs, 2 anys, 3 anys, o 4 anys des de l'any 39 que ells havien marxat de Catalunya, no? Llavors, aquests supervivents els hi obria una altra incertesa. No tenien nacionalitat. Franco va dir que ells no en volia saber res, que ells no els reconeixia com espanyols, i, per tant, se'ls va considerar apàtrides. Apàtrides vol dir que no et pots moure d'on ets. Que no, vull dir que no. I molts, fins que no van aconseguir refer la seva vida i obtenir la nacionalitat francesa, no van poder plantejar-se tornar o fer alguna altra cosa. Llavors, quan la van obtenir, alguns van optar per marxar cap a Sud-amèrica, com és el cas del vilafranquí Eusebi Pérez, no?, que és el que ens va arribar més memòria i més vivències, i ell se'n va anar a viure a Venezuela. Després, un altre vilafranquí que va sobreviure és el Josep Cerrillo, que ell va optar, per por a les represàlies, no va tornar, i va optar per refer la seva vida a França. I després hi va haver el cas del Rafael Sala de Subirats, de l'Avern, que ell també es va quedar a França. Després hi va haver 2 casos més, un de Gelida, que el de Gelida sí que va tornar, em sembla que era l'any 48 que ell va tornar, el van apressar, bueno, jugant-se la represàlia si hi hagués, es havia de presentar cada setmana a la Guàrdia Civil, però bé, ell tenia aquí família, va optar per tornar i és de les famílies que ell no va voler explicar mai res. Vull dir, l'impacte emocional devia ser tan enorme, no?, doncs que no va poder. I llavors els 2 més que van ser alliberats, són de Sant Sadurní, també, i que també van fer la, van refer la seva vida a França, però després van anar així com a l'Eusebi, no?, que va anar tornant i bueno, fins a la seva mort. Evidentment, ara ja no viu ningú d'aquests deportats. Però vull dir que van conservar la vida, però va ser molt dura la vida que els hi va tocar viure, no? Almenys fins a entrada a la vellesa van tenir que viure una altra vida, aquesta gent, no? I amb molta por. Entenem que amb molta por.
I seqüeles físiques i emocionals?
Bueno, de fet, físiques, els primers dies hi ha alguns que relaten he perdut 40 quilos, no?, de les condicions en què van viure aquells temps a Mauthausen.
Un capítol per cadascun d'aquests 124 deportats, 34 de l'Alt Penedès, i sempre que heu pogut heu inclòs fotografies, cartes, sí, documents...
És que, aviam, quan mires els arxius, allà hi ha números, noms i noms, i dates, i ja està. Però jo penso que aquest llibre també el que vol és tornar la dignitat a aquestes persones, una dignitat que els hi van arrebatar ja quan van perdre la guerra i després ja amb el que van viure als camps d'extermini. I perquè deixessin de ser números i perquè deixessin de només ser noms i una data, doncs se'ls hi hem de posar cara. I quan a les persones els hi posem cara, sembla que tu hi connectis d'una altra manera, no? Llavors, sempre que hem pogut, hem buscat fotografies d'ells, ni que fos una fotografia de casament, una fotografia de jove, de... No sé, n'hi ha que eren guàrdies d'assalt de la República, i doncs una fotografia que s'havien fet amb els companys dels guàrdies d'assalt, no? I després, els que no hem pogut recollir fotografies, doncs hi hem posat la fitxa de la mort, el que hem trobat en els arxius. Però per dir, era aquesta persona, no?
Un llibre vital i molt necessari que publica l'IEP i que es presenta, si voleu assistir, aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinzeum, del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès al Baix Penedès i l'Anoia. Teresa Sadurní, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per aquesta recerca immensa.
A vosaltres.
Sort.